Radio Vilafranca. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Després de la profitosa experiència de l'any passat, aquest 2026 torna el cicle de música Vespres de Cabasill, del 18 al 21 de juny. El programa inclou artistes reconeguts com Manu Guix, però també espai pel talent emergent local. Per saber-ne més coses dels continguts i objectius d'aquesta ambiciosa oferta cultural que ens arribarà a les portes de l'estiu astronòmic, marxem fins a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens hem d'aturar a explicar una proposta que ve a vincular música, cultura i territori a través de la segona edició dels Vespres de Cabasill, que es viurà a les instal·lacions d'aquesta emblemàtica cava de Moja, aquestes caves de Moja, i per fer-ho conversem amb Ferran Ribalta, que és el director general de Ferrer Wines, grup del que en forma part Cabasill. Ferran, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per explicar el projecte i per fer-ne difusió.
I també volem parlar amb l'Àlex Pérez, que és el promotor, director i artista. Molt bon dia, Ferran.
Hola, què tal? Com estàs?
Parlem dels continguts d'aquesta segona edició dels Vespres, però ens agradaria, Ferran, que ens puguis situar des de la perspectiva del grup Ferrer Wines. Per què s'aposta per la cultura, per la música, amb aquest cicle d'aquestes característiques? Per què decidiu realitzar una proposta d'aquest tipus?
Mira, Cabasill té en el seu embrió fundacional, ja té una aposta absolutament indissimulada i intrínseca cap a la cultura, que és doncs, tenim un edifici modernista fet per un deixeble d'Antoni Gaudí, i per tal culturalment diríem que això ja forma part del nostre ADN, no? I pensem que un eix vertebrador doncs podria ser, per què no, combinar música i que la gent pugui gaudir doncs, de l'espai que disposem, dels caves que fem, juntament amb una proposta musical doncs, fantàstica, que a més aposta per territori, que es fa doncs, en un lloc que pensem que és meravellós.
Perquè, clar, ara, Ferran, se'ns escau que a les caves gairebé se li està demanant més coses que oferir, que ja ho feu, bons productes, bons vins i caves, no? Esteu oferint més coses, enoturisme, més experiències del que segurament fa uns anys el públic demanava.
Sí, bueno, estem vivint un moment, diríem, convuls dins del sector vitivinícola, no? Per tendències, per reduccions de consum, per altres qüestions. I, per tant, penso que nosaltres, la nostra obligació és doncs, pensar i reformular les maneres que tenim d'accedir a més públic, de generar bàsicament notorietat, de que la gent conegui no només els nostres productes, sinó les propostes experiencials que podem dur a terme, i d'això es tracta la segona edició dels Vespres de Cabasill.
Perquè, Ferran, quan parles de propostes experiencials, també parles de conèixer les instal·lacions, especialment, no? De poder acostar-se a aquesta riquesa patrimonial amb aquest gran edifici emblemàtic, edifici de Cabasill.
Això mateix. Vaja, un dels eixos que nosaltres estem començant a dinamitzar des de fa relativament poc és tot l'aspecte naturístic, que bàsicament consisteix doncs, en reblar doncs, una fórmula on, evidentment, doncs, en molts casos acabes prenent una copa i degustant diferents caves que es produeixen a Cabasill, però a més que puguin doncs, conèixer doncs, el lloc, l'edifici, les caves pròpiament on es fan les criances dels nostres caves, etc. No? I per tant creiem que aquesta fórmula és una fórmula molt interessant, és una fórmula que avui dia ja fan diferents cases, però que a nosaltres ens toca no? Doncs posar en valor el nostre actiu, que és aquest edifici meravellós, amb un enclau fantàstic, envoltat de vinyes i que és molt maco.
I hem de dir, doncs, també, Ferran Ribalta, que els Vespres de Cabasill no és el format d'un festival. S'ha volgut defugir d'això perquè potser n'hi ha masses de festivals.
Sí, a veure, és una pregunta que l'Àlex segur que contestarà molt millor que jo, però penso que bàsicament el món de la música, el món cultural, doncs sempre està bé que hi hagi alguna proposta addicional, que en aquest cas vinculi doncs, no només música, sinó música, caves, edifici, modernisme, etc, que a més doncs, descontextualitzi una mica el festival o el lloc on es fan aquests concerts i el puguis fer doncs, en unes cales que penso que té una... és força singular. I sí, fugim una mica del festival perquè d'entrada no és ni busquem una multitud doncs, enorme de gent ni respon a les variables que són clàssiques d'un festival, sinó que això és una cosa molt més petita, molt més familiar, molt més domèstic, de territori, no? Molt més local, i en això estem.
Doncs per ampliar el contingut d'aquests segons vespres de Cabasí, això que ens interessem, Àlex Pérez, promotor, director musical, una mica ideòleg en bona part d'aquesta proposta, que ens expliquis. Primer de tot, hi ha un canvi respecte a la primera edició. S'ha volgut concentrar en 4 dies consecutius tota la proposta musical. Per què aquest canvi respecte a l'edició de l'any passat, quan era més espaiada l'activitat musical, la programació?
Sí, nosaltres al final, com dius, és la segona edició, aleshores també d'alguna manera estem com descobrint quines possibilitats té aquest cicle, que creiem que són moltes, no? I una de les coses que vam pensar és que, evidentment, ja que són uns concerts que es fan al costat de les vinyes, a l'exterior, amb com comentava el Ferran, no?, amb aquest arrelament al territori, és veritat que el mes de maig a nivell climàtic era un mes més inestable, potser. Aleshores vam voler optar per passar-ho més cap al juny, per poder gaudir d'unes temperatures més agradables al vespre, de poder tenir una experiència una miqueta més estiuenca i per provar aquest format una miqueta més de setmana cultural, una mica, no? De poder oferir a la gent del territori 4 dates seguides, 4 dies de poder passar per Cabasí al vespre, al sortir de la feina, a prendre una copa i a gaudir de la música. Aleshores, aquesta és la nostra aposta d'aquest any, a veure què tal la rep el públic, no?
El que sí que manteniu és el cartell de luxe, amb artistes de primer nivell al país.
Sí, sí, això és una de les apostes de Cabasill que sempre ha estat, no?, de poder oferir, més enllà d'un cartell exclusivament, no?, de noms importants o de noms de renom, aportar un cartell de qualitat musical, un cartell diferencial que seleccioni molt bé, no?, les propostes. I aquest any, la veritat és que és un ple, podrem tenir el Manu Guix, que és una de les emblemes de la música al nostre país en molts sentits, no? I a més ens oferirà un concert superespecial perquè portarem un piano de cua i el Manu ens cantarà no només les cançons del seu repertori, sinó que preguntarà al públic quines cançons volen que canti en directe. Aleshores, d'alguna manera, serà com un concert fet a mida per la gent que vingui a gaudir-lo, no? Aleshores, animem a tothom a que vingui a gaudir del Manu, que ens oferirà un concert superespecial. A més, vindrà també una cantautora des de Mallorca a fer de talonera del Manu, que es diu Maria Antònia Roses, que justament ve de guanyar alguns premis, fins i tot de talonejar el Pablo López. Vull dir, és una veu que està creixent molt a Mallorca. Vindrà també el Momi Maiga, que és un artista del Senegal que porta ja més de 150 concerts per tota Europa, i jo crec que tenir-lo a Moja és un privilegi, perquè a part de que ha guanyat també nombrosos premis, com fins i tot el Premi Enderrock, que és un premi molt nostrat de casa nostra, doncs ens portarà la cora, que és aquest instrument tradicional del Senegal, a explicar-nos les històries i aquesta herència de l'Àfrica unida amb el jazz, el flamenc, per tant, una altra proposta musical superpotent. A més, també l'acompanyarà el Sergi Carbonell, pianista i compositor cofundador de Charango, una proposta també molt, molt bonica. I aquest any volíem fer una cosa que ho hem tirat endavant, molt, molt potent també pel territori, que és, hem fet un concurs de bandes i talent emergent.
Sí.
No? Del territori, especialment de l'Alt Penedès, perquè creiem que, ostres, hi ha moltes propostes que mereixen ser escoltades, no només aquests grans noms, no?, com comentàvem. I hem fet una selecció i finalment actuaran el Pol Lupion, que és un cantautor de Sant Quintí de Mediona, relativament a prop de les Caves, que ens oferirà el seu disc que acaba d'estrenar, justament. I també un duo que es diuen Samire Duo, que són dos, un noi i una noia que venen de Moja pròpiament i de Sitges, per tant, doncs, música arrelada, més arrelada impossible al territori. Llavors aquesta és la nostra proposta per aquest any, a més amb la Raquel Lua, que ens farà un maridatge increïble amb les seves cançons, i jo mateix, que repeteixo concerts respecte a l'any passat, que em fa molta il·lusió també. Aleshores, bueno, una proposta variada, però que té com a eix vertebrador la música de qualitat.
Quatre concerts des del dijous dia 18 fins al diumenge dia 21 amb aquesta col·lenda en Manu Guix i aquestes activitats que has anat desplegant. Què ha de fer una persona que vulgui gaudir d'aquestes propostes? Com s'ho ha de muntar?
Doncs mira, nosaltres el que els diem és que els horaris van perfecte per conciliar amb la feina, especialment el dijous i el divendres, no? que al final la gent surt de la feina, obrirem portes cap a les 7 de la tarda. Nosaltres els convidem a que vinguin i a més sent conscients de que són quatre dates, oferim a les entrades un pack per poder comprar-les amb un preu totes juntes més reduït. Poden trobar les entrades a la web de Cabasill, al nostre perfil de l'Instagram, i les venem a través d'una plataforma que es diu Tiquètic, que és una plataforma de venda d'entrades amb una mirada social i ètica. Aleshores, que sàpiguen que aquell euro que sempre paguen de gestió, en aquest cas, no se'n va a una gran multinacional, sinó que se'n va cap a projectes socials, que també és una de les coses que Cabasill vol potenciar, no?, amb aquest cicle, que per això també els concerts estan alimentats amb energia solar. Aleshores, intentem fer música, cultura, cava, territori, però d'una manera sostenible i curosa. Així que animem a la gent a que vinguin i no s'ho pensin.
El concert del dissabte, amb aquesta proposta de proximitat de quilòmetre zero, talent emergent local i la teva pròpia actuació, Àlex, neix d'aquesta crida que vau fer perquè les formacions, els cantautors, els cantants que estan al Penedès poguessin tenir un aparador. Va funcionar, molta gent va respondre, hi ha molta gent que fa música i que busca el seu altaveu.
I tant, haguéssim pogut fer un cicle exclusivament de les propostes que ens van arribar. A més, ens va sorprendre molt la proximitat, perquè al final Moja, Olèrdola són un municipi doncs, relativament petit, no? I de sobte vam rebre moltes propostes del mateix poble, fins i tot de pobles colindants, no? I hi ha molt de talent al Penedès i per això vam pensar que era molt important aquest any que diem que volem fer territori, no podem deixar de banda aquelles propostes que són de casa, no? Aleshores, doncs, molt contents d'aquestes dues propostes que són les que hem seleccionat, però de debò que en teníem per triar, per fer un festival sencer, exclusivament amb propostes de l'Alt Penedès, la veritat.
També penseu en els veïns i veïnes del municipi d'Olèrdola perquè tenen a la seva disposició un descompte especial, amb un codi, no?, que poden aplicar per gaudir d'aquesta bonificació.
Totalment. Si volen venir amb la compra de l'entrada, amb el codi MOJA10, MOJA10, tindran un 10% de descompte amb l'entrada, perquè, com deia el Ferran també, no?, que ja que estem fent aquesta proposta, que jo crec que el fet ja de portar un cicle d'aquestes característiques amb aquests artistes a Moja ja és d'alguna manera una mena de proposta molt bonica per la gent del territori, una espècie d'oportunitat, no?, de veure aquests concerts sense haver-se de desplaçar a les capitals, no? Però a més volem oferir aquests descomptes per encara mimar una mica més a la gent del poble i animar-los a que vinguin i a fer possible aquest festival, no?, que al final serà amb la resposta de la gent que podrem anar-lo fent possible i anar fent any rere any, tant de bo, diverses edicions i portant a Moja i a Olèrdola, doncs, aquestes propostes que normalment solen estar molt lluny de casa nostra, no?
Abans has situat doncs, el canvi de criteri de situar en el calendari aquestes propostes, ara agrupats aquestes quatre actuacions en dies consecutius. Suposo que el repte és diferenciar-se davant de l'amplíssima oferta d'aquest tipus musical que et pot acabar, vaja, submergint, enterrant, no? De no podré treure el cap. És molt difícil, suposo, que trobar un lloc, una proposta diferenciada amb tanta multitud d'ofertes que hi ha d'aquest tipus.
És molt complicat i per això també ho hem volgut ajuntar amb quatre dates, perquè sentim que hi ha moltes propostes, potser al territori no tantes, però sí que n'hi ha moltes, i aleshores el fet de fer-ho tan separat en el temps, d'alguna manera, ens feia... no m'agrada aquesta paraula, però bueno, competir, no?, d'alguna manera, o coincidíem amb altres festivals potser de més gran envergadura que el nostre. Aleshores, volíem intentar concentrar-ho i intentar diferenciar-nos amb gairebé totes les coses del festival, ja no només amb el cartell, sinó també amb la nostra ètica, diguéssim, a l'hora de muntar aquest cicle, no? Intentar fer-ho realment cuidat, pensant en el territori, amb els veïns, amb les veïnes, que sigui sostenible, no? I que realment no sigui una cosa aïllada, no? del que està passant al territori, que molts festivals de gran envergadura apareixen en un lloc i se'l cruspeixen, no? I nosaltres hem intentat, doncs, fer el contrari, no? Que la gent descobreixi el Penedès, que descobreixi Moja, i en aquestes estem intentant, no? Intentar treballar en aquesta línia que tu comentes, d'oferir un cicle una mica diferent. Com deia el Ferran, no? Amb aquest toc familiar, perquè bueno, ho estem fent, podríem dir, en família, no? Amb el cor, posant-hi tota la il·lusió, i tant de bo que els veïns i les veïnes d'Olèrdola i dels pobles del voltant, doncs, s'hi sentin partícips i vulguin venir.
I Ferran Ribalta, des d'aquesta condició de director general de Ferrer Wines, del que en forma part, insistim, Cabasí, què aporta un festival d'aquest tipus a la marca? Hi ha algun trasllat?
Sí, sens dubte. A veure, bàsicament, el primer de tot és notorietat, no? Perquè al capdavall això es fa en l'entorn de on està Cabasí, i per tant hi ha un retorn en notorietat de marca, no? I després tens evidentment la variable de que, com que durant el festival doncs els assistents podran gaudir dels nostres caves, doncs és una fantàstica manera de donar a conèixer no només el lloc i l'edifici i l'entorn, sinó també els productes que fem, no? Que en aquest cas, evidentment, ens centrem molt en caves, però, com tu bé dius, formem part del grup Ferrer Wines i, per tant, hi ha multitud d'altres productes i denominacions d'origen i projectes que estarem en disposició d'ensenyar i, per tant, la gent podrà veure i gaudir, no? Per tant, diríem, l'impacte és doble, eh? Una part en notorietat i l'altra part en coneixement dels productes que fem.
Tot això en un context, ho apuntava també al principi, de debat, de crisi, alguns apunten, doncs, de consum també d'aquest sector vitivinícola.
Sens dubte. Bueno, això és un problema, diríem, ara mateix estructural, i és un problema que estem patint no només a Catalunya o a Espanya, sinó a la resta del món. Val? Però això, diríem, haurem de veure quina és la fórmula i com som capaços de trobar doncs, productes que siguin més atractius pel consumidor final. Val? Hi ha productes que en aquest cas, doncs, estan funcionant molt bé i tenen comportaments molt positius, malgrat el consum general doncs està baixant, no? Podríem posar un cas com és el Prosecco italià, doncs que són línies de productes que estan en creixement, o els blancs estan aguantant millor, també hi ha una condició de canvi climàtic, de pujada de temperatures, doncs que fan que potser els vins blancs doncs siguin més aptes, no? per consum de manera regular, etc. Per tant, ens toca adaptar-nos una mica, ens toca trobar els formats, ens toca buscar les plataformes, els països, perquè evidentment quan parlem de vi, doncs sempre parlem de vi local, regional i però mundial, no? I per tant, doncs nosaltres també estem venent i venem fora, no? I fem una aposta per la internacionalització i tenim molt camí per recórrer, per tant pensem que bueno, que jo crec que estem trobant els formats per aguantar, per resistir, per fer-nos fort, per tenir el nostre públic i per consolidar propostes que tinguin un sentit i un valor i que la gent doncs, pugui gaudir de tot allò que fem, no? amb molt d'esforç i amb molt de sacrifici i alhora amb una voluntat clara doncs, d'oferir projectes diferencials al consumidor final.
Projectes diferencials pot ser una porta d'entrada a aquests projectes diferencials, cicles de música, propostes com aquests vespres de Cabasí, que, vaja, queda sobreentès. Si hi ha una segona edició és perquè la primera va funcionar. Hi ha persones que ho tenen molt gravat en la seva ment, molt gravada en la seva ment, doncs a moments molt especials que es va viure fa un any. Va funcionar bé i per això hi ha una segona edició.
Sí, exacte, sí, sí. la primera edició va funcionar bé, creiem que va anar, diríem, de menys a més, però el gust final de boca que ens va quedar va ser molt bo, i per això repetim, no? No sé, Àlex, si vols fer alguna aportació aquí, però vaja, la meva, el meu anàlisi, no? I la meva, el meu comentari és que sí, si no, no faríem una segona edició.
Va anar bé, no?
Sí, sí, total. Vam tenir la sensació, no?, de que, com diu el Ferran, no?, vam anar de menys a més. Al final, quan fas una proposta com aquesta, és molt difícil arribar al públic i que la gent descobreixi, no?, aquestes coses que s'estan fent. I el Boca Orella ens va ajudar molt. Vam acabar amb les últimes dues grans dates amb l'espai ple de gent. Com dius, no?, la gent ens va fer arribar a les experiències que vam viure, els records que s'han endut, i per això també fem aquesta segona edició, per intentar oferir-los l'oportunitat de tornar a viure quatre vespres únics i recordar un parell de coses d'informació que algunes persones ens pregunten,
sí,
perquè ho tinguin clar, que totes aquelles famílies que vulguin venir amb els seus fills, que és un espai que està totalment apte per públic familiar, és a dir, per totes les edats, i que els menors de 12 anys entren amb l'entrada lliure, és a dir, que no l'hauran de pagar. I que, per una altra banda, que Basil, com a obsequi d'agraïment a que la gent, doncs, vingui, per cada entrada el públic té una copa de cava gratis a l'entrada, no?, només d'arribar. Aleshores, doncs, recordar aquestes dues informacions, que ens les pregunten sovint,
sí,
i dir-los que sí, que això seguirà sent igual que va ser l'any passat, perquè volem que sigui un espai per tothom, tant familiar com també agrair a la gent que aposta per venir a aquest cicle tan especial.
Doncs tota la informació ja queda dita. Insistim, aquesta segona edició, els segons vespres de Cabasí, a partir del dia 18 de juny, dijous, amb Raquel Lua, després amb Omi Maiga i Sergi Carbonell, el dia 19. El dissabte, aquestes propostes de talent emergent local amb el propi Àlex Pérez, i per tancar la cloenda del cicle Manu Guix i Maria Antònia Roses. Gràcies per explicar-ho, Ferran, moltes gràcies per comentar-ho, i també a tu moltes gràcies per comentar-ho, Àlex, i que vagi molt bé aquest cicle.
Moltíssimes gràcies a tu per fer la difusió i per ajudar-nos a arribar més gent, i esperem que puguem repetir-ho per una tercera edició.
Merci, Bartó, fins la propera.
Moltes gràcies, adeu.
Gràcies.
On guardem els desitjos prohibits que ens saluden quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que arriba quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som la boira i el fum. Som les ganes d'arribar cada dia una mica més lluny.
Aquest satèl·lit orbitant de Manu Guix ens conduirà, després d'orbitar una estona, fins al flash de notícies que tenim puntualment a 11:15.
Que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant. Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis? Que ens deixin ser com som i emprendre el vol com si fóssim ocells. Fugint dels convencionalismes, de tot allò establert, que res em fa més feliç que pensar-te i somiar despert. Com un satèl·lit corbit al teu voltant, que t'estàs sempre estimant. I no puc fer res més que deixar-me vèncer. Que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant, és el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant, és el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant, és el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Un satèl·lit orbitant, com un satèl·lit orbitant, és el que som un per l'altre, és el que som un per l'altre. Com un satèl·lit orbita al teu voltant.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Sant Sadurní incorpora un vehicle mòbil per expedir DNI i passaports. La Policia Nacional ha estrenat a Sant Sadurní un nou vehicle integral de documentació, una oficina mòbil capaç d'expedir i renovar DNI i passaports de manera instantània. El servei es va instal·lar dimecres a la plaça de l'Església i tornarà al municipi un cop al mes. Aquest sistema prioritza l'atenció a persones majors de 65 anys amb mobilitat reduïda o discapacitat que tenen dificultats per desplaçar-se a les comissaries de Vilafranca o Vilanova. Per accedir al servei cal demanar cita prèvia a la policia local de Sant Sadurní al telèfon 93 818 30 22. La propera visita serà al setembre i la llista s'obrirà l'1 de setembre. Els nous BIDOC formen part d'un desplegament de 80 vehicles impulsat per la Policia Nacional amb finançament dels fons europeus Next Generation. Us parlem ara de la donació de sang que es farà a Moja. Dimecres, un equip del Banc de Sang i Teixits es desplaça de nou a Olèrdola per recollir donacions de sang. Serà local 9 de Moja, en horari de 5 de la tarda a 9 del vespre. La campanya porta per títol Quan cal i som i té el propòsit de mantenir durant tot l'any les donacions de sang. Per fer la donació es recomana i és preferible fer inscripció prèvia a banksang.net/donar o al telèfon 93 557 35 66. Tot i que, si no es pot fer aquesta comunicació prèvia, també es podrà donar sang desplaçant-se directament al local. Ampert organitza una sessió de ioga oncològic en cadira. L'associació Ampert organitza el dimarts 9 de juny a les 7 de la tarda una sessió divulgativa i gratuïta de ioga oncològic en cadira adreçada a pacients i expacients de càncer del Penedès. L'activitat tindrà lloc a l'Escorxador de Vilafranca i anirà a càrrec de Pau Simón Udina, instructora de ioga terapèutic i ioga oncològic i membre de la xarxa internacional de ioga oncològic. La proposta neix amb l'objectiu de divulgar i donar visibilitat als beneficis del ioga oncològic, una disciplina cada vegada més reconeguda científicament com a complement dels tractaments. L'activitat està impulsada per Ampert, una associació sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida i l'atenció dels pacients oncològics de l'Alt Penedès. Per més informació i inscripcions es pot fer a l'enllaç lladonerlab.org/Ampert. I Sant Jaume dels Domenys homenatja la gent gran del municipi. Sant Jaume dels Domenys va celebrar el passat diumenge la festa d'homenatge a la gent gran, una trobada que se celebra cada dos anys i que va tornar a reunir veïns, veïnes, familiars i representants municipals en una jornada de reconeixement, estima i agraïment. La celebració va començar a 2:15 del migdia amb la concentració davant de l'Ajuntament. Tot seguit, les persones assistents es van desplaçar des de la plaça de l'Ajuntament fins a l'Església, acompanyades per les gralles de Sant Jaume, que van posar música i ambient festiu a l'inici de l'acte. A les 12 es va celebrar la missa solemne i l'acte d'homenatge a totes les persones que han arribat a l'edat de jubilació, amb una dedicació especial a les persones nascudes als anys 1940 i 1941, que enguany fan 86 i 85 anys. La festa va transcórrer en un ambient proper i molt agradable, amb una bona participació i amb la complicitat de totes les persones assistents. Va ser una jornada especialment emotiva, marcada per la voluntat de compartir un espai de convivència i d'expressar l'estima del municipi envers les persones grans.
Penedès en xarxa.
La calor és la protagonista aquests dies i avui en parlarem amb el nostre jardiner Tom Vilarrúbies. Nosaltres la patim i les plantes i tot ésser viu també. Tom, bon dia.
Bon dia.
Escolta, tinc una notícia per tu. L'altre dia al Món del Treball ens parlaven d'aquesta nova modalitat de jubilació, que quan et jubiles, si al cap d'un any, mig any, vols tornar a treballar perquè veus que la pensió no et dona, ara els autònoms també podreu fer-ho. Fins ara no podíeu.
Sí, 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 m'ho van comentar l'altre dia, que em sembla que es diu jubilació activa.
Això.
Home, està molt bé.
És maco el nom, eh?
Sí, a veure, entenem que la jubilació una mica bé perquè físicament portes els anys treballant i llavors, pues, pam...
El cos però, diu prou,
clar,
i el cap també.
Els autònoms, quan plegaves o quan et jubilaves, pues, et queda un sou de 700 euros o 1.000 euros. Suposo que quan em jubili, d'aquí 6 o 7 anys, serà de 1.000 euros, no? Clar, que et fegin l'UA d'actiu, això està molt bé, saps? Però, bueno, a veure, s'ha de veure com evoluciona doncs, l'artrosis degenerativa que tinc als genolls, els tendons, suposo que m'hauré d'operar per poder fer la jubilació activa. Ara, aquesta setmana passada, vaig patir una lumbàlgia i després també tinc algun problema a la pell, que de moment no és massa, però suposo que si va amb aquesta calor i podem treballar, treballarem, clar. No ens quedarà
més remei.
Activament, és una alegria.
Ai, que sí?
Sí, sí, sí.
Quina bona notícia per tots els autònoms.
Mhm. Sí, sí.
Ara ja sou iguals que la resta.
Exacte.
Podem allargar encara molt més.
Però a la resta li queda una jubilació, llavors diu, mira, pues segueixo treballant. A l'autònom es veu obligat a fer això perquè tindrà una pensió de mierda, saps? Però bé...
Quin panorama.
Ja, però ho vam triar. Ens ho van dir i ho sabíem. Si no, haver cotitzat més, evidentment, no? Però bueno, si la solució és aquesta, doncs sí... activament ja... Jo ho pensava, eh? Jo pensava, tio...
Ja t'hi veies, no?
Clar, perquè a casa és allò, bueno, i quan et jubilis, què faràs? I penses treballar...
activament.
Com, clar, estaré com la setmana actiu. Passada, que tenia una lumbàlgia i no em vaig poder agafar la baixa, perquè no...
Sou d'una pasta diferent als autònoms, per I força, sí o sí.
Sí, sí, raça llop.
raça llop. Una mica, sí, sí.
Una mica. I ara, bueno, doncs, a part de la jubilació, ha arribat...
La calor.
Aquesta calor.
Aquesta calor de plena canícula. Què fa aquesta calor a finals de maig, principis de juny, sisplau?
Bé, bé, a veure, aquest dilluns com anirà. Divendres passat, doncs, a les 12 del migdia ja eres com un pollastre l'as. De moment et deixa respirar, eh? Respirar vol dir que amb la calor pots anar fent i tal. El tema és... si això augmenta, també arriba un moment... A més, s'ajunta la pols del plataner amb la calor.
Per acabar-ho de
durar. I passes amb la màquina per allà a sobre, es fa... Bueno, és terrible, clar, i a més... Sí, i després, clar, hi ha feines de que t'has de posar algun tipus de traje, alguna cosa d'aquestes per desbrossar, has d'anar molt protegit, o per passar la motosserra, o tallar algunes coses, has de portar uns manguitos, que és com un anorac d'esquiar, però de Kevlar, no?
D'un altre material.
Que allò no transpira, vamos. I amb allò, amb els guants també acolxats antitall, els pantalons aquells, bueno, pues...
Quin no, panorama.
Mola. Ningú va dir que la vida fos fàcil, eh? Val? Però, bueno, nosaltres... Jo ja tinc planejat que vaig començar a fer... Làmpares, faig làmpares amb
sí,
coses que
trec
del jardí.
Sí, ho vas explicar fa unes setmanes.
Sí, perquè jo veig que a les 11 del migdia ja hauré de començar a plegar i doncs de poder fer coses de les 11 fins a les 3 de la tarda.
A recer i refrigerat.
Sí, per poder anar-te guanyant les garrofes d'una manera o d'una altra, no? El que no ho tenen tan fàcil, evidentment, jo puc triar, puc anar, puc tornar, però són aquests individus dels que anem parlant des de fa molts anys, que són les plantes. Les plantes no poden anar a la dutxa, no poden anar a la piscina, no poden anar al riu, ni poden anar a la farmàcia. I llavors aquí és quan pillen. A més, venint d'on veníem, on les plantes hi ha hagut molta aigua, han fet una brotada de... Aquesta primavera ha sigut brutal! Brutal, no?
Agraïda,
les brotades,
sí, agraïda.
El verd i tal i qual...
La pluja...
Exacte.
Bé, bé.
I aleshores, bé, hem anat fent i a l'expectativa, i l'expectativa, doncs, ha arribat. I ha arribat aquesta calor, aplastant...
Tan aviat, a finals de primavera encara.
Sí. Aleshores, clar, hem d'entendre com funciona una planta, val? Ho hem explicat algunes vegades. Les fulles de les plantes tenen uns foradets, que són els estomes, no? Aquests estomes s'obren, es tanquen, respiren... I la manera que té la planta de refrigerar-se és fent passar l'aigua. Aleshores, quan arriba a l'estrès, el que fa la planta, la fulla, és pum, tancar aquests estomes i dir pum, ja no més d'aquí. Però aleshores no refrigera. I les hores poden patir defoliacions, pèrdues de fulles, allò que cau a l'estiu, que comença, que sembla com, que comença com una tardor
que
estranya.
Que sembla tardor, no? Sí, sí.
Exacte. Aleshores, la transpiració aquesta, que té la planta, el que fa és el que hem comentat alguna vegada, com una xeringa que tiba l'aigua cap amunt i llavors el que fa és fer agafar l'aigua de l'arrel. És com que...
Xucla.
Xucla. Això en dèiem quan jo estudiava, després no ho sé si ha canviat, perquè d'això jo vaig estudiar l'any 86, la pressió osmòtica. No té res a veure amb l'osmosis de la...
De les cases, de l'aigua.
No té res a veure. Aleshores, la pressió aquesta és com una xeringa que va xuclant i aleshores, quan s'acaba l'aigua del terra, va xuclant i aleshores és com que traiem el dit de la punta de la xeringa i llavors fa una bombolleta. I aquella bombolleta és el que provoca o pot provocar un estrès hídric. Val? I aleshores, aquella paraula, que ja hem dit alguna vegada, que m'agrada molt, que la dic en castellà, és quan arriba el punto de marchitez permanente.
Sona fatal.
Fatal, perquè d'aquí ja no se salva ni Dios. Clar, maneres. Maneres. Jo vaig plantar dos arbres, ara farà un mes. Anava tot perfecte, anava embrutant perfecte, i l'altre dia em truca l'altre dia... És fa una setmana i alguna
cosa. Abans d'aquesta calorada.
Sí, però ja portàvem un dijous i un divendres. I em truca i diu, tio, està passant alguna cosa. I sí, vas allà, veus que el terra està humit, però que les fulles, pum, s'han pansit. No arriben a un punt de marchitez permanente. No ho sé, demà ho aniré a veure. Però sí que veus que, així com un antre, doncs ha anat tirant... Clar, un, al plantar-lo al pa de terra, el que és l'arrel, va entrar perfecte, l'altre, del viatge, el que sigui, el pa de terra va sofrir un cop. Un cop o un moviment, que és normal. Que això ho plantes a la tardor, ho plantes a l'hivern, o ho plantes a la primavera.
No ara, no en aquesta primavera.
Bueno, no passa res. Perquè a poc a poc, aquella arrel que ha quedat una mica tocada... va fent els seus filets, va fent...
I es va refent.
Exacte. I aleshores, a mida... És més, el fet de que faci una miqueta calor li dona marxa a la planta de dir, ei, va, fot-li, saps? Però, clar, doncs ara
no, aquesta calor.
L'hem hagut d'embolicar. Hem hagut d'agafar un sac d'aquests de metro cúbic, ficar l'arbre dintre i embolicar-lo.
Tot ell.
Tot el cap, com un xupa-xup.
Tota la part externa.
Perquè no li toqui el sol. Perquè no li toca el sol, perquè a la que li toca el sol... comença a evaporar i evapora més aigua de la que pot agafar.
I així el ressuscitaràs?
No ho sé, ja veurem. Això, Dios dirà.
Continua regant encara que l'hagis tapat?
Clar, el problema és que, vale, tu dius, vale, doncs li tiro aigua per baix, però ni tiro quantitat, saps? Allà, vinga, foto-li aigua. Però aleshores el que pots provocar és una podridura d'arrel. Aleshores ha d'estar una mica tot com, bueno, vamos a ver, saps? I amb això estem. Aleshores, manera...
Què fem per pal·liar
cobrir
aquesta calorada? Cobrim, tapem.
Clar,
és el sistema.
Imagina't que hem anat al mercat, hem comprat tot de plantes i les hem posat en una torreta amb l'aigua i anem regant. Val? Anem regant la torreta. Però aleshores, de cop, te'n dones compte de que regant no dones. Per què? Perquè aquella planta ha vingut d'un viver que estava superben cuidada, superben regada, tu l'has posat, quan l'has tret de la torreta, l'arrel, poc o molt l'has castigat, i aquella arrel encara no ha començat a desenvolupar-se. I està evaporant una quantitat d'aigua que l'arrel no pot agafar. I que, a més, la torreta, per volum, val? Imagina't una torreta que pot guardar 4 litres d'aigua a la terra. Però, clar, si aquella arrel encara no ha crescut, la de costat podrà agafar aquella aigua. Però l'aigua que queda més lluny no podrà, perquè no. Trigarà, ha de créixer aquella arrel. D'un dia per l'altre no agafa i se'n va a l'altra banda de la torreta a buscar l'aigua, sinó que és lent. Aleshores, tenim un lloc on està evaporant doncs 5 litres d'aigua, nosaltres en tirem 4, però només en pot agafar 2. I aleshores, doncs, vinga, doncs viva el rei. Que sigui el que Déu vulgui. Manera, evitar l'evapotranspiració. Aleshores, hi ha aquelles mantes blanques que a l'hivern a vegades les posem antigelada, doncs allò mateix, és de color blanc, ho poses, deixa passar poc o molt la llum, però sí que el ser blanc li treu una quantitat de sol i la planta pot aguantar una mica més. A més, es fa com un... La humitat no se'n va tant. Val? Aquesta és una. L'altra, quan ja tenim les plantes establertes, clar, si tenim un arbre que ja fa un volum de 6 metres cúbics, no podem agafar i ficar una manta, sinó volem evitar la transpiració. No, amb aquests no podem. Aleshores, el que hem de fer és evitar l'evaporació del terra. Perquè què passa? Que sobre el terra, quan toca el sol, aquell terra s'asseca. I el terra funciona com una esponja. O com allò de la tovallola, o així, saps? És a dir, el que fa és que si de dalt s'asseca, l'aigua, en vez d'anar avall, va cap amunt. Per capil·laritat, pujarà cap amunt i evaporarà aquella aigua. I llavors perdem aigua. Manera, a l'encoixinat aquell que sempre fem, d'agafar o palla, o triturat el trinxat de la poda, o tafetans, o pinassa mateix.
Pinassa també serviria?
Sí, sí. És més, jo que fa molts anys que treballo amb els encoixinats, jo he provat. Perquè et diuen,
de tot, no?
No? Et diuen, i tant, fins a la fulla d'eucalipto, m'entens? Clar, diuen, és que acidifica el terra, sí, al cap dels anys. Però si tu fiques un encoixinat de fulla d'eucalipto o de pinassa, imagina que tenim un jardí i que collim la pinassa. Aquella pinassa la guardem per quan venen estats d'aquests, a guardar-ne uns sacs, per, escolta'm, posar-ho a sobre les torretes perquè no hi toqui el sol. Allò no ens acidificarà el terra. Allò no ho farà.
No cal que ens agobiem, eh?
No, al contrari.
El procés allò que és farà... llarg i complex.
Sí, clar, clar. A més, queda la part de dalt, saps? I després es va desfent poc a poquet i no té per què passar res. És més, si anem regant amb aigua amb calç, doncs va contrarrestant. Vull dir que encara aniria millor.
I què fem amb el rec aquests dies de tanta calor?
El rec a la primera hora del matí.
No l'incrementem?
Hombre, sí, però no amb quantitat d'aigua. És a dir, si ja sabem que aquella planta amb 3 litres d'aigua funciona al dia... L'únic que hem de fer és doncs, regar cada dia aquells 3 litres, però no tirar-ne 6 litres. Val? A veure, si els tenim, tira aigua. Val? Ara n'hi ha els pantanos. Ja.
Però sabem d'on venim, per tant, no seria el més prudent.
Sí, però a veure, ja veuràs, m'entens? Vull dir, aquest país funciona així. Vull dir, ara és, com es diu això, jauja y sonrisas, no. És libre albedrío. Ara és un libre albedrío. Vull dir, hi ha gent, ara jo tinc un jardí Vilanova que em faran plantar 300 metres quadrats de gespa. I llavors li dius, escolta, mi l'aigua? Clar, una gespa necessita 40 litres per metre quadrat.
Uau!
A la setmana. 40.
40 per metre quadrat.
3 per 4, 12, són 12.000 litres d'aigua a la setmana. No, però si ara hi ha aigua. Ah, vale. Vinga, doncs. Pues. Va, fot-li, va, vinga, va. Ja no ve d'aquí.
Que saps? Tenim la memòria molt curta, eh? Els humans, en general.
Sí, bueno, ja s'ha anat veient al llarg de la història.
Sí, sí.
Que no és, no, vull dir, hi ha coses que no entens massa.
Aleshores, estratègies. Tapar quan es pugui, encoixinar... Regar a primera hora del matí.
Aleshores, si, per exemple, ho tenim com el xupa-xupa aquest i veiem que la cosa s'apura, doncs mullar les fulles, hidratar... Regar la nit no és bo. No és bo perquè sí que t'hidrata, però tirar aigua al terra no, perquè l'aigua que es perd per gravetat no s'aprofita. En canvi, si regues al matí, l'aigua que perd per gravetat, que és el que diem l'aigua lliure, és l'aigua que li és a l'arrel més fàcil agafar, perquè és l'aigua que passa per davant seu. Llavors, com que per gravetat va baixant, l'arrel la va agafant, saps? Tota aquesta de gravetat desapareix. Després queda la capacitat que té aquella torreta de retenir aigua. Però l'arrel agafarà la que ha retingut al costat, no pot anar a buscar. I ha de fer un esforç. En canvi, l'altra manera, escolta'm, quan li tiren és bo. M'entens?
La notícia bona és que les plagues també queden fulminades. Dóna'm una bona notícia, almenys.
Bona notícia.
Ja veig que no pots. Almenys perquè veníem d'una primavera eufòrica de plaga.
Sí, no, una notícia bona, que el bolero que em costava més de tocar la guitarra ara ja em surt. Això és una
felicitats.
Notícia.
Estem contents.
El que és el tema jardí és... A veure, notícia bona. Sí, a veure, les plagues suposo que pararan. El que passa que també s'ha de veure... No ho sé, no en tinc ni idea. No en tinc ni idea.
Clar, és que tampoc sabem cap on anirem.
No, sabem d'on venim, sabem que teníem molta aigua, molta humitat, que ja teníem plaga de pugó, a tope, els pins ja tenen pugó...
Cendrosa, cochinilla, hi havia
tot,
de tot.
Exacte, i aleshores ara amb la calor... No ho sé, perquè sí que les altres vegades hem passat sequera, però com que era una sequera que anava venint, ja era progressiva, ja la planta ja no era tan tendra. Clar, ara tenim allà uns brots que són enciams. Entens? Allò, passen els pugons per allà. L'altre dia, que a dintre casa meva, van entrar dos escarabats de les palmeres.
A dins de casa?
A dins de casa, pim-pam. Estava escombrant, cony, un escarabat de les palmeres. Clar, vull dir, això ha sigut... Les orugues dels pins no n'hi havia hagut mai tantes, perquè és que era, vamos, el banquete. Tenies uns pins amb unes brotades... Clar, llavors els insectes... Jo crec que com a comunitat, i això segurament algun biòleg que agafarà i em dirà, tu estàs com una cabra. Pues sí, estic com una cabra. Pues penso que com a la comunitat de les orugues...
Sí.
Vale... d'alguna manera, després d'haver vist d'on veníem, aquest any hem dit, escolta, en festa major. Festa major.
Traiem el ventre de pena.
Sí.
Després que vingui el que sigui.
Segur que hi ha algun tipus de memòria col·lectiva.
Sí, que es comuniquen la informació d'una manera o d'una altra.
D'una
no?
manera... No sé com. No parlen entre elles.
Per exemple, en les formigues sí que està més estudiat. Pot ser que les orugues també tinguin el seu sistema, no?
Exacte. De dir, ei, aquest any va a tope, pues vinga, fota-li, tots.
Si no, no haguessin sobreviscut fins ara aquí a costat nostre, no? Per tant, han de tenir un sistema.
Algú que diu, vinga, cardalla, fica ous, vinga, bum! I tens un pi amb 70-80 nius d'orugues, quan abans n'hi havia 4, saps? I llavors, bueno, pues ara a veure què passa. Clar, tot és un aprenentatge, no? Al principi era apassionant i era l'aprenentatge i, hosti, tu, escolta'm, intentar entendre les coses t'ajuda, però també arriba un moment que dius, bueno, vamos...
Ja no entenc res.
No vull tant d'aprenentatge. Fem-la, tornem un ratet.
Quedem-nos amb les bases, no?
Clar, vull dir, que hem disfrutat 3 mesos d'estar tot verd i maco i dir, mira, sembla que estiguem a Astúries, saps? No. Després també hi ha una cosa que pel tema de la sequera, que jo havia fet servir, que era el que havíem parlat a vegada dels copolímeros superabsorbentes.
Ah, sí, ho recomanaves, per exemple, gelatines. Quan marxem de vacances uns dies, no? Ho havies explicat.
Sí, i a més de que tu podies agafar, per exemple, el que passa que s'ha de vigilar. Pues això, tu agafes la xumbera, l'higo chumbo, val, talles les cales aquelles, però clar, allò està ple de punxes.
Amb uns bons guants, eh?
Clar, talles allò i allò ho fiques enterrat a la terra i allò té la capacitat d'absorbir aigua i de deixar-la anar, d'absorbir i deixar, perquè és com una gelatina. Amb l'aloe vera seria el mateix i no té les punxes. Clar, si vas amb una botiga d'aquestes de naturalesa...
Talles uns trossos de la fulla d'aloe i l'enterres.
Sí, fas com uns quadradets. I llavors ho enterres, i allò vulguis que no, deixa algunes molècules d'aquestes que s'hidraten, i durant una temporada, fins que no es descomposi, saps que si tu vas tirant aigua, allò anirà retenint-la i aguantant-la més. Però clar, té un límit, perquè és matèria orgànica i arriba un moment que es descomposa, no? El superabsorbent que es fica en els bolquers, aquest sí que pot aguantar més. Clar, això a les cases comercials trobes. Sobretot ho venen amb uns gots, on ja ve hidratat. Però allà n'hi ha poquet. Clar, si tens un arbre gros, no fas.
Per això... És més per torretes, no?
Sí, claro. Sí, per torretes. Però això suposo que si vas a alguna casa de productes o ho busques per les xarxes, a les xarxes.
Allà hi és tot.
Tu fiques allà superabsorbente per a plantes i segurament pots comprar un sac de 50 quilos o de 30... De, un sac de... Clar, tu imagina't, un sac de 25 quilos. Això té una capacitat d'absorció d'aigua 700 vegades.
Bufa.
És a dir,
impressionant.
Una merda de granet d'aquells,
sí, sí,
es transforma en una palomita.
Es
com una palomita. Clar, si tu tens allò 25, un sac de 25 quilos, que seria com, a veure, per dir-t'ho d'una manera, com tres garrafes d'aigua, pues imagina que allò ho multiplica 700 vegades, el seu volum amb aigua. Llavors també hem de vigilar.
No et passis.
No. Durant una època, els ajuntaments es va ficar de moda. Perquè quan surten aquestes coses, fan unes conferències, van els tècnics i tots, vinga, vinga, pam, pam, jo ho compro. I llavors ho posàvem i deien, no, has de posar un got d'aquests, un vas de 250 litros, ai, de 250...
Centilitres.
Centilitres. Ho posaves al pa de terra, tu regaves i tornaves a regar, si allò creix 700 vegades, a l'arbre acabava sortint del forat. Pujava cap amunt, uut, com una pasta de dents, eh? Brutal. Aleshores, s'ha d'anar al tanto una mica, també, no abusar.
D'acord.
Aleshores, si tenim un jardí on tenim arbres, es fan, per exemple, uns forats de 10 centímetres amb una barrina d'aquelles que venen ara per plantar. És com una barrina que va amb un taladro, fas fup-fup i vas posant allò.
Tot al voltant.
Tot al voltant. No, a dintre el forat.
Sí, però al voltant de l'arbre.
Al voltant de l'arbre. I tu saps que allà té reserves d'aigua. Com a mínim ajudarà a mantenir la humitat aquesta.
Són estratègies per pal·liar els estralls d'aquesta calorada. Tom Vilarrubias, gràcies. Bona setmana i a l'ombra.
Ai, sí.
Adéu-siau.
Verge Santa. Fins ara.
Dos minutets de publicitat al butlletí de notícies de les 11 i ens retrobem a l'antena del Penedès en xarxa a les 11:06, tot feinejant amb la filosofia a càrrec de Pere Martí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.